sat. E que sap somnis dins un sac, com papallones al vent. Aquest cop la papallona he estat jo, i d'una xarxa impacient, Júlia, seré els teus ulls a sol, com un llençol, vigilant la teva nit. T'ho dic, Júlia, que dins l'amor no hi ha espais buits, no hi ha no llocs, no hi ha un sol forat enmig. L'amor no té espais buits.
El millor profeta del futur és el passat.
Lord Byron, pseudònim de George Gordon, poeta. Aquest diumenge a la 1 de la tarda, queda't a Ràdio Estel. Compartirem amb tu un programa especial en motiu del 75è aniversari de la mort del poeta Màrius Torres. Escoltarem els diversos artistes que han fet seus els poemes de l'autor lleidatà per homenatjar la seva obra. Aquest diumenge a la 1 de la tarda, especial Màrius Torres a Ràdio Estel. Queda-t'hi.
Cuando ríos para...
Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
Ràdio Estel.
Teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Thank you.
Dos quarts de vuit, salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i avui del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Les commemoracions pels 40 anys de les primeres eleccions democràtiques de l'actual etapa mostren una referència històrica per al consens perdut en moments polítics com pot ser, entre d'altres, l'actual. És per això que després de les diferents celebracions que hi ha hagut els últims dies i les que hi pugui haver properament, ens preguntem de quina manera es pot aprofitar aquell impuls, el de l'esperit del 15 de juny de 1977. Hi ha semblances entre els canvis polítics a nivell espanyol i la necessitat de buscar consensos davant el procés català, per exemple? La commemoració al Congrés dels Diputats la setmana passada amb els reis Felip VI i Letícia i l'absència de Joan Carles I, el rei emèrit, ha destapat la fragilitat d'una cohesió democràtica que, en qualsevol dels casos, no és ara com la de l'any 1977. Per exemple, hem conegut aquests dies també que el Parlament de Catalunya aprovava, també la setmana passada i per unanimitat, per primer cop, amb el vot a favor del PP, l'anul·lació dels processos judicials del franquisme. Més enllà de les commemoracions, de les nostàlgies i de la consolidació de l'actual sistema democràtic que tenim, ens preguntem si el consens d'ara fa 40 anys pot ser reinterpretat i recollit en el moment actual. I tenim una pregunta del dia que trobeu des de les 8 del matí en el nostre web radioestel.cat. És aquesta. T'han agradat les celebracions oficials pels 40 anys d'eleccions democràtiques? Podeu dir sí, ha estat un encert sobretot la sessió del Congrés amb els Reis. També podeu dir no, el moment actual obligava a fer-les d'una altra manera. O bé, no hi havia motius per celebrar res. Podeu respondre per una d'aquestes tres opcions o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. I obrim la taula saludant Joan Pallarès, historiador, col·laborador de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana i també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, entre altres coses. Senyor Pallarès, bona tarda, ben tornat.
Bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies a vostè, tot i que molts oients ja el senten en espais com ara el Santoral o Momenti de la Canzone Italiana. Exacte. O altres espais d'aquesta casa, o la missa dels diumenges a la catedral.
La missa dels diumenges, també.
Però avui, des de feia un temps, no el teníem, celebrem tornar-lo a tenir. També saludem Lluís Sols, professor i col·laborador del Centre d'Estudis de Cristina Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
I també saludem Salvador Aragonès, periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Precisament la UIC, l'any 2010, atorgava el doctorat honoris causa a Joaquín Navarro Valls, l'exportador de la Santa Seu, sí, que ens deixava ahir. Volem començar avui el programa, trencant una mica la previsió del dia, recordant i homenatjant la figura de Navarro Valls, que vostè va conèixer personalment els anys que va estar a Roma, sí, i sí, també després.
I a la UIC vaig haver de fer el discurs introductori de Joaquín Navarro Valls com a, per presentar-lo com a, per presentar-lo a la Junta de Govern com a, uh-huh, com a doctor honoris causa, no?
Uh-huh. Molt bé.
I, bueno, jo tinc molts records del Navarro Valls, no?
Va ser com un revolucionari de la comunicació, no, diguéssim?
Home, va ser un revolucionari de la comunicació, especialment del Vaticà, no? Uh-huh. Perquè, anem a veure, jo recordo, jo vaig estar-hi abans, i llavors, doncs, abans, qualsevol cosa era secret, no es podia dir, o si es deia era mitges, amb la qual cosa, doncs, quan les coses es diuen en mitges, no es diuen clares, circulen tota classe de rumors i tots els rumors són autèntics, verídics i tal, més que no pas els portaveus. O sigui, la informació té que ser directa, clara, i si no pots dir, donar la informació, tens que dir que és el que feia el Navarro Valls. No tinc informació sobre aquest tema, m'informaré, i ell normalment s'informava, o sigui, que donava. Per ell no existia, per exemple, ni l'off the record, ni, bueno, ni aquestes històries d'amiguismes. Això no existia, absolutament.
Va optar per la transparència i també per una relació directa amb el papa, que en un laic al Vaticà no era fàcil.
Era dificilíssim, perquè llavors, doncs clar, el Vaticà laics no era gens habitual, no? Mm-hmm. I més, vull dir, tenint contacte directe amb el papa, no?
I parlant en nom d'ell sistemàticament. Recordem els viatges, sí, un discurs del papa, automàticament tenies la declaració, fins i tot a vegades espontània, sense papers, de Navarro Valls en nom,
sí,
d'ell.
Sí, sí, sí. Perquè, bueno, jo crec que hi va haver-hi una compenetració tant, que no era fàcil, entre un papa polonès, que es parlava d'aquella manera amb una sintaxis rara, perquè els polonesos parlen amb una sintaxis que no és...
Rara per nosaltres, evidentment.
Rara per nosaltres, occidentals, no?
Sí, sí.
Llavors havia de traduir, que a més era un papa, diríem, molt profund, tant amb la seva doctrina com la seva espiritualitat, no? Havia d'interpretar això de cara a la gent, doncs, uns que no creien, els altres que... els periodistes, no? I això, doncs, era una tasca realment complicada, i crec que ho va fer molt bé, i això, doncs, vull dir, té un mèrit, diríem, extraordinari. Jo crec que després és la línia que el Vaticà ha seguit, amb el padre Lombardi, per exemple, que també sí. va estar amb les mateixes mimbres, no?
Sí, de fet, hem recollit unes declaracions de Lombardi avui en el nostre espai diari del Papa, en què diu, entre altres coses, que ell, tan bé com va saber, va recollir aquell esperit de Navarro Valls, però diu que no va atrevir-se ni a imitar-lo, perquè bueno, una mica havia deixat el llistó molt alt amb aquesta humilitat, bueno, ho ha dit el jesuïta Lombardi, que també va fer molt bona feina, important.
Va fer molt bona feina i, per tant, doncs, digui el que vulgui, però vull dir...
No la menys tindrem.
Molt alt, i, bueno, i ara torna a haver-hi un like.
Sí, sí, Greg Burke, amb una laica que l'ajuda, Paloma García Ovejero, sí.
Sí, perquè hi ha càrrecs, com per exemple el papa Francesc, doncs també anomenarà per la rota un laic, és a dir, que per ser jutge de nulitats matrimonials no cal ser capellà.
Clar, és que hi ha feines que són professionals, no?
Són professionals del dret, del dret canònic, en aquest cas, o de lo que sigui, o de la comunicació, o del que sigui, o sigui, no hi té per què ser ni capellà, ni monja, ni cardenal, ni res de tot això, vull dir, que sigui un expert en aquest tema, no? Bueno, jo crec que jo li volia fer un homenatge aprofito els micròfonos de Ràdio Estel, Navarro Valls. Ell va viure molts anys a Barcelona.
Deia que era com la seva segona ciutat, eh? Ho havia dit
era la seva segona ciutat. Era amic del president de la Generalitat, Jordi Pujol, que ell, Jordi Pujol, sempre li recordava quan el veia. Diu, usted procede de origen català, però sí. Se llama Valls. Diu, mi abuelo y tal. Bueno, se queda
d'Igualada,
que no,
em sembla.
D'Igualada, o sigui,
sí, ho havia dit algunes vegades.
Jo, doncs, vull dir, i després vaig tindre bueno, la gran satisfacció de conèixer-lo personalment, perquè era una persona, era un mestre, per mi era un mestre que sabia manejar molt bé les seves tecles, i després era un home molt de Déu. Això també ho he de dir, perquè era veritat. O sigui, ell, a la sala de premsa, s'ocupava no solament de donar informació, sinó que els periodistes els hi preguntava, escolta, i la família com va? I aquella nena que tens que tenia un problema, tot això, com... O sigui, s'ocupava de la vida personal, no? I això feia, doncs, que els periodistes sentien també compresos a nivell personal, no solament professional, no?
Amb aquesta proximitat de l'Església al món, que d'alguna manera la va marcar el Concili Vaticà II, a partir d'aquella famosa frase de Joan XXIII, no hem d'obrir més les finestres del Vaticà, no? Hem d'obrir més la comunicació. Això és el que va tenir molt clar Joaquín Navarro Valls, que descansi en pau.
I després probablement s'ha estès a moltes parts de l'Església aquest estil d'informació, no? A moltes diòcesis i moltes conferències episcopals s'ha estès aquest estil, no?
S'ha consolidat tot un model professional i també institucionalment molt, molt ben fet, molt ordenat, sí, de l'Església, que sí, ho necessitava, també s'ha de reconèixer, no? Abans era tot una porta tancada, diguéssim.
Bueno, una porta tancada, o sigui, era una font de rumor.
Clar,
perquè
clar,
quan no tens informació, escolta'm, doncs busques entre les escletxes a veure què hi trobes, i hi ha vegades que trobes el que no hauries de trobar, i llavors surten els rumors, no?
Avui és un privilegi tenir en el mirador de l'actualitat un amic personal de Joaquín Navarro Valls, però si volen Joan Pallarès o Lluís Sols fer algun comentari...
O podria afegir el que realment s'ha dit aquí, no? No vaig poder tractar, però sí que realment jo crec que va marcar un canvi i sortosament la seva herència s'ha continuat endavant.
Hem de dir que Ràdio Estel va entrevistar Joaquín Navarro Valls al març de l'any 2001 en el programa Amb llum pròpia de Joan Armengol, programa d'aquesta casa. Vam fer el programa enregistrat dos dies abans d'emetre's a Roma. Molt amablement Ràdio Vaticà ens va deixar un estudi i jo vaig tenir el goig d'acompanyar Joan Armengol amb la nostra antiga companya Eva Franquès, i Joan Armengol va fer l'entrevista, com ell sap, amb brillantor i amb gran capacitat d'entrar en la persona de Navarro Valls. Va ser una entrevista molt interessant i avui, de fet, des d'aquest matí hem recollit alguns fragments d'aquesta entrevista. Uns fragments que ja us anunciem, amics oients, que a les 8 en el reportatge amb el nostre company Borja de Maria tornaran a sortir parcialment recollint aquella veu de l'històric Joaquín Navarro Valls, que, com dèiem, que descansi en pau. Des d'aquí una salutació a la seva família. Un home discret, però segur que tenia la seva família, no? Tot
sí,
que ell
un home, era home, numerari. Ell, no, ell però... era de l'Opus Dei, però vull dir, de l'Opus Dei vull dir cèliber, no?
Sí.
I ell té un germà seu, que és catedràtic de dret canònic a Madrid, és la de la Complutense de Madrid,
sí.
I, bueno, i té més família. Ell procedia d'una família de marinos, perquè és de Cartagena.
Sí, com a bon home de Cartagena, la marina allà predomina molt.
Però va venir a estudiar medicina a Barcelona. I des de llavors...
Després fins... va estudiar a Granada, també, no?
Bueno, va començar... Va fer un any o dos a Granada, però després va venir aquí, on es va llicenciar com a psiquiatre. Bueno, va fer l'especialitat de psiquiatria, no?
I després va estudiar periodisme a Navarra.
Després va estudiar periodisme a Navarra i, bueno, i va estar aquí fins que se'n va anar a Roma.
Per tant, fins als anys 80. Molt bé, doncs, des d'aquí el record a Navalló. Navarro Valls, d'altra banda, molt merescut. Disculpin, senyor Pallarès i senyor Sols. Canviem radicalment de qüestió i parlem d'una època prèvia a l'arribada de Navarro Valls al càrrec de portaveu de la Santa Seu. Una època prèvia, però la volem veure des dels ulls d'avui. Primer, com pensen vostès que s'ha de commemorar i com valoren la manera com s'ha commemorat el 40è aniversari de la democràcia a Espanya amb aquelles eleccions del 15 de juny de 1977. Senyors, qui vol començar? Senyor Pallarès.
Potser una cosa que caldria, doncs per entendre una mica el context d'aquell any 1977, és dir, abocar una altra figura que avui s'escau justament avui, el centenari del seu naixement. I avui fa 100 anys que va néixer Heribert Barrera. Evidentment, això és una mica... potser això ens donaria la idea de que hi ha hagut clars i sombres, i encara continua haver-hi clars i ombres, a dintre d'aquells de fa 40 anys, allò de fa 40 anys, però és que, a més, hi ha una cosa, i és de que hi ha hagut gent, per exemple, que s'ha magnificat i s'ha glorificat molt, i gent que n'ha quedat al marge. I realment, avui en dia, la història està jutjant uns papers que moltes vegades no es corresponen. Per exemple, una de les coses que podríem recordar doncs és de que en aquelles eleccions, evidentment, hi havia molta por, hi havia molts rumors, hi havia una informació molt poc clara.
I ja evident... que parlem de rumors, no?, i d'opacitats.
Exacte. És a dir, i evidentment, doncs, la premsa encara sortia d'un model molt poc lliure. Unes eleccions que es van començar per la teulada, és a dir, per dalt de tot, en vés de començar per les municipals, per dinar pujant als estrats, no?, es va haver de fer l'edifici tot nou, però començant la casa per la teulada, i evidentment doncs, va sortir el resultat que va sortir. Tots el coneixem, que hagués pogut sortir pitjor, segurament sí, hagués pogut sortir molt pitjor, però el que passa és que no va sortir precisament perfecte, i passar d'una dictadura a un règim democràtic sense realment esborrar ni realment depurar tot lo vell, jo crec que s'havia fet una foguera de Sant Joan cremant els mobles vells i, evidentment, posant mobles nous. Que l'IKEA els trobes per dos duros.
Visió crítica de Joan Pallarès. Recordem que abans d'aquelles eleccions del 77 s'havia fet un referèndum de reforma política,
sí, una consulta
de reforma política, on va guanyar la reforma. Es va descartar qualsevol ruptura, qualsevol... Però, bueno, en tot cas... La cosa no va ser fàcil, tampoc. Recordem que hi va haver assassinats de diversos cantons i moltes convulsions. Sobre les commemoracions, senyor Sols.
A veure, jo penso que s'ha de celebrar. S'ha de celebrar.
Per tant, en general predomina la part positiva per vostè.
Sí, sí, sí. Bueno, i no m'importa massa si se celebra d'una manera o d'una altra. Allò que sí que es pot dir és que una celebració, amb aquesta distància, que ja no parlem de 10 anys, de 15 anys, sinó de 40 anys, doncs en la línia que apuntava Joan Pallarès, és també l'oportunitat de fer una revisió crítica. I en aquest sentit sí que és veritat que hi ha hagut una mena de mitificació de la transició com una cosa perfecta. I va ser perfecta en cert sentit. A curt termini, allò que volia la gent era la democràcia i alguna cosa més, autonomia, etc. Però... I això es va aconseguir, en aquest sentit, i sense masses morts, alguna cosa va fer. En fi, comparat amb altres processos, va ser molt pacífica. Però allò que és cert és que això va tenir un preu. I el preu va ser de fer les coses amb una hipoteca. i al llarg termini, clar, surten els problemes.
I una hipoteca és, per exemple, aquesta Constitució tan difícil de reformar, per exemple.
La Constitució es va fer tan difícil de reformar, sí, però bueno, totes són una mica difícils. La Constitució es va fer, diríem, amb la por, un cop d'estat. O sigui, sabia coses que sabien que no podien fer. Eren sobirans, però no massa. Podia haver un cop d'estat en qualsevol moment. I això va ser una Constitució condicionada. I no em sembla bé que hagi durat molts anys, però sí que penso que ha arribat el moment, no sé si ara o fa 10 anys, fa 15, de revisar aquesta Constitució. I allò que no està bé és la sacralització de la Constitució, que una cosa intocable, perquè primer no ho és mai, i segons, aquestes hipoteques s'han de tenir en compte.
Sí, senyor Pallares, volia fer alguna rèplica.
No, senzillament, la hipoteca que comenta en Lluís Sols està molt clar. La hipoteca són passat d'un règim, d'una dictadura com estàvem, a un, bé, a una democràcia de partits. És a dir, la hipoteca ha sigut que han passat, han caigut exclusivament en mans dels partits. Fora dels partits, és a dir, fins ara que ha arribat aquests moviments del 15M i aquestes, no hi ha hagut sistema de moure absolutament res a aquest país si no passava per dintre dels partits. I els partits no han sigut absolutament crítics en res. Per la por a que es pogués colar qualsevol grupuscle, qualsevol il·luminat, qualsevol Masies, per la por aquesta es va fer una Constitució blindant-la però exclusivament afavorint els partits. I partits que inclús es van fer mal entre ells, perquè, per exemple, un altre dels personatges, diguéssim, encombrats per la transició, és en Tierno Galván. En Tierno Galván s'ha d'admetre que ell, amb el seu Partit Socialista Popular, fa ara 40 anys, va treure 850.000 vots. I aquests 850.000 vots són els que van fer de que el UCD guanyés les eleccions i el PSOE no quedés pràcticament a un nivell, a un empat tècnic per poder, per poder fer un canvi realment que possiblement hi ha sigut un canvi bastant molt més real amb uns socialistes que no passa amb una UCD.
Recordem, per completar la visió històrica, que en aquell 77 la UCD s'acabava de fundar, la va crear Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era una mica com Macron, però fa 40 anys, és a dir, no tenia partit, havia estat nomenat...
Per unes setmanes abans, sí.
Exacte, no, venia del Movimiento.
Venia del Movimiento, efectivament. Sí, 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 sí. Per tant, la comparació amb Macron no és encertada, sens dubte, però sí que és un home sense partit, senyor Aragonès.
Bueno, jo diria algunes coses, no? En primer lloc, home, jo penso que ha estat positiu el fet de que no hi hagués corregut, diríem, sang. És la part més important. Que vivint en aquella època que jo vaig viure, semblava molt difícil.
Sang difícil. En forma d'una nova guerra civil, vol dir vostè. Bueno, va haver-hi morts, eh?
Morts. Va haver-hi morts, però, bueno, però vull dir, van ser morts laterals, diríem, d'aquells que no volien que vingués a Espanya la democràcia. O sigui, per tant, d'aquells, estic parlant de l'extrema dreta...
Sí, l'assassinat de Totxa, per exemple, a gener de 1977...
Doncs, hi havia gent que no estava disposada que vingués aquí la democràcia, i per tant, doncs, jo crec que va fer coses que en fi, que tots hem lamentat i que seguim lamentant i tal. ETA ja estava instal·lada en l'escenari, i per tant, doncs, bueno, això ha continuat. Pensaven que amb la democràcia ETA acabaria, i quan el terrorisme o quan el nacionalisme s'imbreca dins d'una manera, diríem, com un fibló que mossega cada dia, doncs això no té marxa enrere, i llavors doncs, ETA no va tirar marxa enrere, sinó que va tirar marxa endavant, i va començar una ola d'assassinats bastant important, els més grans assassinats que hi ha hagut aquí a Espanya, diríem, Segrestes, Ortega Lara, i tot això. No?
Sí, sí, entre els anys 80 i 90.
Això, però
commemorat els 30 anys.
Evidentment, sí. Però, evidentment, diríem, surt la paraula italiana, tutto sommato. O sigui, sí, sí. En general, jo crec que va anar bé tot el que hi va haver. Dius, home, que hi ha hagut hipoteques. Pues, jo crec que les hipoteques hi haurien sigut, en qualsevol cas, o d'una manera o d'una altra. Sempre que es fa un pas històric, evidentment que hi ha hipoteques. O és que Macron no té hipoteques en aquests moments. Clar que té hipoteques, i tothom no pot fer el que li dona la gana, sinó el poder és sempre un joc d'equilibris. No? Jo crec que es va equilibrar bé el poder, i d'alguna manera, i bueno, i el PSOE, que va ser el que realment va consolidar la democràcia, perquè mentre hagués governat l'UCD, doncs, bueno, la democràcia hauria estat una colla de... en fi, de perenes, que n'hi deien llavors, no? Sí. En canvi, el PSOE va consolidar aquesta democràcia i va governar 13 o 14 anys, i, bueno, i això va ser, doncs, bueno, i va fer el que va fer. A veure, jo ara... Dius, què hauria passat si... Jo crec que aquestes coses... Bueno, no sabem el que hauria passat, perquè s'ha de posar en aquell moment i no sabem quina seria la reacció o la contrareacció d'això. Jo crec que tutto sommato, insisteixo, es va fer una operació que després tot el món li ha agradat. O sigui, ha sigut... Tot el món ha dit, home, va ser exemplar. Va ser exemplar que es posessin d'acord falangistes i gent del PSOE i del
Partit Comunista.
Jo els tenia... Jo llavors era corresponsal a Roma. I venien a Roma, perquè organitzats per el Partit Comunista Italià, doncs...
Que era molt fort, en aquella època.
Que era molt fort. Llavors, doncs, jo recordo Felipe González haver tingut una conferència de premsa dient públicament, jo sóc marxista-leninista en la teoria i en la praxis.
Com ara.
Uau! Llavors, jo vaig quedar de pedra, no?, perquè no el coneixia, amb ell, no? I llavors li vaig dir, i li vaig fer jo la pregunta, no? Dic, escolta, vostè llavors és comunista. No, no. Diu, jo no accepto dels comunistes el centralisme democràtic, és a dir, la dictadura. Els comunistes eren la dictadura. Encara que alguns avui diguin que no i tal, mentida.
Hi havia allò de l'eurocomunisme, no? Es van reconvertir a la democràcia.
Sí, no, però era la dictadura, el partit era dictatorial. A veure, allí no es feia res que no ho sapigués el secretari general, però res. Per molt que digués eurocomunisme, era de cara, diríem, als pactes polítics. Però de cara dins el partit, allí no es movia un fil que no ho sapigués el secretari general. No? Per tant, jo crec que d'aquí... Quan vaig veure això, vaig dir, home... I li vaig dir, que em perdoneu la gosadia de citar-me a mi mateix, no? De dir, dic, escolta'm, dic, jo crec que tu arribaràs al Congrés dels Diputats i encara no s'hauran eliminat els principis fonamentals del moviment, no? No, diu, això mai, Dic, doncs, crec que hauràs de passar per aquí. I, efectivament, va passar per aquí. És a dir, quan ell va arribar al Congrés dels Diputats, els principis fonamentals encara no s'havien derogat, no?
Aquelles eleccions de fa 40 anys eren per elaborar la Constitució.
És a dir, vist en perspectives, hi havia coses inconciliables, però que el sentit comú i la praxis de la gent que hi havia llavors va dir, escolta, ens hem d'entendre, entre els espanyols ens hem d'entendre. I punt, i s'ha acabat. I això va ser el que va passar. Amb problemes... defectes, hipoteques, val. Això és inevitable, en qualsevol cas, passés el que hagués passat, no? Jo crec que va ser una operació... Bé, tothom la qualifica com a positiva, jo també la qualificaria com a positiva, no?
Aquell fer un acudit fàcil, si se'm permet, és dir, això de l'eurocomunisme és una... En fi, els eurocomunistes és una concepte ja que pràcticament avui en dia ja la gent, segurament els alumnes se'ls hi té d'explicar el que era això de l'eurocomunista, no? Ara l'única cosa que entendrien la gent són els comunistes amb euros.
Els comunistes?
amb euros, diu. Bé, fet el joc de paraules, endavant, senyor Sols.
Una reivindicació de l'eurocomunisme, perquè va ser una transició important, el comunisme s'identificava i defensava les dictadures de l'Europa de l'Est, i va ser el moment en què els comunistes van dir deixem de recolzar això, donem suport a la democràcia i ens comprometem a actuar democràticament, i ho van fer a partir d'aquell moment. Bueno, no és poc,
En una societat espanyola que, d'altra banda, els tenia etiquetats, no? Era difícil transformar aquella mentalitat, no?
Sí, si em permets, diré una frase del Santiago Carrillo, que també estava a Roma i feia discursos i conferències de premsa amb la passionària i tot això, no? Diu, bueno, però vostè al final haurà d'acceptar, doncs, en fi, va acceptar la monarquia, li dèiem allí, els periodistes i tal, perquè, és clar, tal com pinta la cosa, i veig que aquí vostè, si no accepta la monarquia de Juan Carlos, llavors era de Juan Carlos, total. I llavors la frase d'ell, que era un home que sempre tenia frases felices, deia, Juan Carlos ha sido rey por la gracia de Dios. Ah, digo, Franco fue rey por la gracia de Dios. Yo no quiero ser diputado por la gracia de Juan Carlos. Llavors, però al final va ser diputat, va acceptar la monarquia. Vull dir, van canviar moltes coses.
Sí, i l'acceptació de la monarquia va ser molt curiosa, això està documentat, aquella famosa reunió d'Adolfo Suárez amb Santiago Carrillo per legalitzar el Partit Comunista. Es van intercanviar unes paraules molt interessants, no? Suárez li va dir, però bé, vostès hauran d'acceptar. I ell va dir, vostè legalitzi'm i jo em comprometo a acceptar. O sigui, va ser una manera molt subtil, molt, molt ben resolta, no?, d'acceptar la monarquia sense definir-se com a monàrquic, perquè, clar, no és...
No, ell no era monàrquic, partits, en absolut. No.
Els partits són lliures, no?, no democràcies, clar.
De totes maneres, la gent evoluciona.
Sí, però era un home pragmàtic.
Sí.
La gent ha evolucionat. Aquest matí estava contant dels 47 diputats catalans que van sortir d'aquelles eleccions, sí, dels quals en viuen 15, i l'evolució que han anat fent tots ells, alguns estan a l'empresa privada, alguns altres tal, o dels 16 senadors de l'Entesa, que, bueno, un de Tarragona no era de l'Entesa, que era d'UCD, que en queden vius 4. I realment també l'evolució que han anat tenint. En els cas dels senadors, la coherència potser ha sigut molt més gran. En el cas dels senadors, més o menys han seguit una línia molt, molt clara, però en el cas dels diputats sí que realment ha sigut totalment erràtica, els que ja són morts i els que ja realment viuen.
Mm-hmm. Interessant aquesta visió. Sí, sí, sens dubte. Recordem que en aquelles eleccions no existia encara Convergència i Unió, era el Partit Democràtic de Catalunya.
Hi havia un Macià Alavedra, per exemple, que va sortir escollit, Raimon Obiols, per exemple, Verde Aldea...
La força més votada va ser el PSC amb 15 diputats, cosa que no era gaire diferent al que van ser les eleccions generals espanyoles posteriors. El PSC, la força més votada, amb uns 15, 18, una vegada va obtenir-ne 25.
El rebentós.
En aquell moment va tenir molts diputats, el PSC.
Sí,
el
per
PSC,
això, per això.
Convergència de la quarta.
Que hi havia.
I en vots, el segon partit, en vots, en un diputat, em sembla que va ser el PSUC.
I a nivell de tot Espanya, la primera força va ser, evidentment, l'UCD, la segona força el PSOE, i la tercera força va ser el PC, i després va vindre ja Convergència.
Mm-hmm.
Convergència va quedar per davant...
El pacte democràtic.
Que va quedar per davant inclús d'Aliança Popular i per davant de qualsevol altra de les forces. El PNV em sembla que va entrar en 8, és a dir, que per tant van sortir... A més, curiosament, perquè, per exemple, l'extrema dreta, Fuerza Nueva, va treure en tot l'estat 5.000 vots.
Mm-hmm. Bé, amb l'historiador Joan Pallarès, amb el periodista Salvador Aragonès i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, avui hem compartit el mirador de l'actualitat amb la vista posada en aquests 40 anys de democràcia a Espanya. En el moment polític de Catalunya, ens queden 2-3 minuts, però es pot recuperar un consens semblant a aquell, o la situació és tan diferent que el consens ha de ser d'una altra manera?
No, ara mateix no. Penso que els partits estan massa...
Massa enrocats, massa enfrontats.
L'únic que podria ser és que un conflicte, una derivació massa conflictiva de la situació de Catalunya donés lugar a ser intentar, diríem, reconduir la ubicació de Catalunya en Espanya pel camí d'una reforma constitucional. Però, de moment, tal com estan les coses, res a fer.
Mm-hmm. Bé, jo ho veig molt, molt complicat, no? Més complicat que llavors, que ara l'enfrontament és molt més fort i no hi veig camins de diàleg, eh? O sigui, no hi veig camins de diàleg entre els partits constitucionalistes, per dir d'alguna manera, i els independentistes. Veig que la cosa està molt llunyana, eh? Haurien de passar algunes coses perquè la cosa s'arreglés, no? Ja veurem si després de l'1 d'octubre, doncs, la cosa s'arregla una mica, no? Però, bueno, no ho sé, eh? Jo no sóc profeta i no
sé dir. Després de l'1 d'octubre, però també depèn del que passi, si hi ha alguna mena de votació, si no hi és aquesta votació...
Bueno, algo hi haurà, però vull dir, no serà significatiu des del punt de vista de validesa d'algun referèndum i tal, que també és il·legal i no hi ha ningú internacionalment que el reconeixi. La millor Putin el reconeixerà, perquè veig que està apoyant últimament els independentistes, però ni Europa, ni Estats Units, ni res està apoyant això. Llavors, per tant, no ho sé, és que no sé on se vol arribar, la veritat.
El tauler és, evidentment, que tal com està ara, està encallat totalment. Això és ben veritat. Ara, bé, el que no estic segur és que dintre de 15 dies el tauler estigui igual. És a dir, passaran coses, això evolucionarà, i al final hi haurà un moment que, bé, és allò que dius, és com un partit de futbol, és a dir, hi ha una defensa tan fèrria que no hi ha sistema de forar-la, fins que al final hi ha aquell Messi que veu un forat i xuta per allà la pilota, i segurament passarà això.
Sí, no sé jo.
Llavors, passarà... no, però amb 48 hores se solucionarà el tema.
A veure, com aquella reunió... Jo he pensat molt avui en aquesta reunió de Suárez amb Carrillo, no? Que semblava impossible la legalització del PSE.
O de Suárez amb Tarradellas.
O de Suárez amb Tarradellas, també,
aquí
que això és
també
més
va passar. Exacte, exacte. Això va passar també, perquè Tarradellas era...
Tampoc era fàcil que vingués aquí.
Era terrible, el Tarradellas era considerat aquí, bueno, aquí pel règim i tal, sí, sí, molt... Sí.
Clar, clar. Una última intervenció.
Que no es donen les condicions, però cal una reforma profunda de la Constitució. I penso que la clau perquè això passi seria que el PP canviés de plantejament. Ara mateix el PP és el que bloqueja qualsevol voluntat de reforma a fons de la Constitució.
Gràcies, Lluís Sol, Joan Pallarès i Salvador Aragonès. Bona tarda, fins una altra. Adéu-siau.
Bona tarda.
Us deixem amb el programa Plusvàlua, Ràdio Estel.